Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
A un costat, muntanyes pelades, a l'altre, el Pacífic. David,
benvingut.
Hola, Toni, què tal?
T'imagino fent ruta per la Pacific Coast Highway amb un braç recolzat a la porta, amb el vent que et va fuetejant els cabells, és així? O...
A veure, a l'autobús no pots obrir molt la finestreta, però sí, a un cantó hi havia la muntanya i a l'altre cantó hi havia
però
el mar.
Però es podeu imaginar, escolta, Hollywood dona molt de sí.
Hollywood, Califòrnia, és una terra molt mitològica, no? I potser aquest era part de l'encant del viatge, d'anar a veure si aquest mite es correspon amb la realitat o no.
I aquí estaves a la Pacific Coast Highway.
Exacte.
Que és una carretera mítica, també.
És una carretera mítica que recorre tota la costa oest dels Estats Units.
Jo David Moreu, periodista freelance.
És curiós com Califòrnia, o Estats Units en general, un cop hi ets te'n dones compte del tamany que té, del volum, de la dimensió, no? I inclús dintre Califòrnia parlen de la Baixa Califòrnia, de la part central, de la part alta. Jo vaig estar a la part aquesta central, no? La que va des de Los Angeles fins a San Francisco, que són... la distància entre les dues ciutats són 8 hores amb autobús, però si després ho compares amb Europa o les distàncies que recorrem aquí a Europa, és molt poc tros. O sigui, és molt per Europa, però molt poc tros per la part de Califòrnia, i te'n dones compte que et queda molt per fer,
clar,
no?
Si Los Angeles mateix, el comtat de Los Angeles té quilòmetres i quilòmetres.
Clar, quan parles de Los Angeles, la ciutat és relativament, direm, petita, però el comtat de Los Angeles és molt gran, no? I a vegades es confon, no? Quan parles de la ciutat o parles del comtat, s'acostuma a barrejar, no? I per això es diu Los Angeles. Et refereixes al concepte de Los Angeles i és fascinant.
I què vas veure? Vas estar al Santa Monica Mountains National Recreation Area? Vas estar...
Mira, em considero força afortunat perquè la persona que em va fer d'anfitriona allà a Los Angeles...
Ah, però aquesta és la sort que vas tenir.
Exacte, un músic, artista així emblemàtic que va començar la seva carrera als anys 60, que es diu Gary Wong. Ens coneixem de feia temps, l'havia entrevistat pels seus temes de música, pels seus temes d'art, i va coincidir que en aquest viatge em va fer una miqueta d'anfitrió, i ell va tenir la dèria o la visió d'ensenyar-me la ciutat o el comtat des de fora cap a dintre, no? Vam començar des de l'exterior i vam anar entrant fins a arribar al downtown, no? I ens va ser una miqueta com un viatge personal i geogràfic en el que ell m'anava explicant les seves anècdotes de la seva infància als anys 50, als anys 60, m'ho anava ensenyant com havia canviat, no? Del que ell m'explicava, el que veies, hi havia un canvi evidentment de la fisonomia de la ciutat, però al mateix temps jo ho descobria per primera vegada, no? Llavors començar, doncs, això a les muntanyes de Santa Mònica, al Parc Natural, i anar agafant la Pacific Highway cap al centre, cap al downtown de Los Angeles, i anar veient com passes de la costa, de la muntanya, del Parc Natural, cap a aquesta ciutat gran, contaminada, amb els edificis enormes, amb aquesta barreja de coses decadents amb coses noves. Jo crec que va ser un encert i una manera molt maca de conèixer l'entorn.
Transitable, Los Angeles, o difícilment transitable, depèn del barri?
És una ciutat que sense cotxe et perds la major part de les coses. Una ciutat no és a escala humana, diríem, és a escala motoritzada,
cotxes,
és a cotxes.
Escala cotxe.
Sí que al downtown hi ha alguns carrers o algunes parts que pots fer caminant, però per conèixer el que és Los Angeles i el comtat de Los Angeles i poder-ho visitar tot i arribar tot amb els dies que tinguis de viatge, és molt necessari anar en cotxe.
On et va portar en Gary Wong, artista, músic del blues, criat a la ciutat durant els anys 50, sota la influència dels escriptors Beat, del
Exacte.
Beat Generation?
En Gary, ell té com una obsessió. Ell diu que als anys 50 ell va conèixer, o des del seu barri fins a la part de Los Angeles on passaven les coses, on hi havia la música, on hi havia l'activitat cultural, ell hi anava amb tren, no? I ell té molt la figura aquesta dels hobos, del vagabund, de la gent aquesta sense ofici ni benefici que es colava en els trens i viatjava per la costa pujant a vagons de manera il·legal, no?
Parles en passat.
A dia d'avui no sé com funciona això dels trens de càrrega, si és molt fàcil colar-t'hi o no colar-t'hi, però els anys 50 era una manera força freqüent per cert tipus de gent contracultural viatjar d'aquesta manera, i ell va descobrir la seva pròpia ciutat i els entorns de la seva ciutat viatjant així, no? I ell m'ho volia ensenyar, m'ho volia explicar, no? Llavors per això vam començar per la part de fora, vam començar per la part de les muntanyes, em va ensenyar algunes estacions, i m'anava explicant una miqueta tota la part aquesta, no?, de com s'havia creat la contracultura, que és en el fons és el que ha acabat tenint la imatge a Califòrnia, no?, aquesta imatge dels anys 60, dels hippies, tot bé prèviament dels beatniks, de Kerouac i companyia, no?
Exactament.
Que en aquell moment potser no s'escoltava rock, s'escoltava jazz, el jazz va ser la primera música contracultural, després molts d'aquests hippies es van adaptar al blues, que el blues era una música que venia dels negres, que venia de l'opressió racial, i els hippies potser també van fer del moviment pels drets civils una senyal de bandera, igual que les protestes contra la guerra a Vietnam. Per tant, ella em va anar com inculcant una miqueta totes aquestes idees al mateix temps que anàvem recorrent la carretera i anàvem visitant diferents llocs, no? I ens, per una banda era una lliçó d'història i per altra banda era un viatge geogràfic en el que anava descobrint coses que havia vist en el cinema, però que el cinema mai tenen el component aquest de poder-ho tocar, no? De poder-ho experimentar en primera persona.
Vas anar al Malibu Pier, per exemple.
El Malibu Pier va ser un dels primers llocs aquests que vam visitar mentre recorríem la Pacific Highway. I sí, és una d'aquestes construccions emblemàtiques de fusta que entra cap a dintre l'oceà.
Una mena de final de món, no?
Exacte, sí, com un Finisterre a la...
No, perquè tens la sensació, quan vas per aquell pantalà llarg, ample, que s'acaba allà...
Però no s'acaba, hi ha un restaurant a la punta.
No, sí,
vull
sí,
dir
sí,
que,
sí.
Que a dia d'avui poques coses s'acaben. No sempre busques, o sempre s'intenta des del punt de vista aquest com més comercial americà, que sempre hi hagi un lloc on poder deixar uns dòlars al final, no? On poder gastar els diners.
Ah, la societat de consum.
Exacte.
De fet, són com dues casetes bessones de fusta blanca.
Exacte.
I en una d'aquestes hi ha el restaurant.
Exactament.
I és això, és un punt, doncs, on tens una bona vista de la platja, perquè és una platja, doncs, que hi ha mansions de famosos, per exemple.
Exacte, mansions de famosos a una banda de la carretera.
Se fan rutes i tot.
I per l'altra banda, quan hi ha bones onades, l'aparcament al costat de la platja s'omple de furgonetes i de cotxes amb les taules de surf, i pots veure com aquest contrast, no? Per una banda, la cultura del surf, per l'altra banda, els milionaris del món de la música, empresarials, del cinema, i després el Piera amb el restaurant al fons. I també una cosa que em va cridar molt l'atenció, ja no només d'aquí, de Santa Mònica, sinó en general, tant de Los Angeles com de San Francisco, quan parlem després, és aquestes tendes de campanya que trobes en alguns punts al costat de l'autopista o a peu de platja, on la gent sense casa, els homeless, que en diuen allà, munten com la seva residència. No? Hi ha moltes, hi ha moltíssimes. Hi ha una comunitat de gent sense sostre molt gran que se'ls hi permet, o no se'ls hi prohibeix en aquest cas, que puguin viure en tendes de campanya o en campaments improvisats, no? Llavors, entre la platja i les mansions te'n trobes moltes d'aquestes tendes de campanya. Llavors, amb molt poc radi d'espai hi ha unes diferències socials molt grans i un contrast enorme.
Clar, és el que deixa pel camí el capitalisme.
Exactament.
No? Gent que ha quedat apartada d'alguna forma.
Però tampoc surten del sistema.
No,
segueixen vivint
sortir
dintre el sistema, però han creat el seu propi sistema, no?
Per sobreviure.
Quan vam arribar al downtown amb el Gary, hi ha una part que es diu l'Skid Row, al centre de Los Angeles, que són 4 o 5 cantonades, i està també ple de gent sense sostre, i el Gary em va explicar, jo li vaig dir, es xoca molt veure que a tan pocs carrers de la part empresarial o de la part comercial més important del centre de Los Angeles tinguis aquest entorn, no? I em va dir, és com un camp de refugiats. Se'ls hi permet estar aquí, poden fer les coses que fagin aquí, però la que es mouen d'aquests dos carrers cap amunt o cap avall, els detenen o la policia ve i els amonesta, no? Doncs és com que està permès que visquin i portin aquest estil de vida en certs llocs, però després no vols que es barregin amb l'altra part de la ciutat.
Ah,
exactament.
Que no contaminin, per exemple, Santa Mònica, no?
Exactament, que no es barregin amb la gent benestant, en aquest cas.
El port de Santa Mònica, a principis del segle XX, havia de ser el port principal de Los Angeles, però al final no ho va ser, i llavors ara hi ha un passeig, no?, el Boardwalk.
Exacte.
Que tu vas recórrer.
Que va des de Santa Mònica fins a Venice Beach, o de Venice Beach fins a Santa Mònica, depèn de per on comencis. També és un dels jocs aquests mítics, no?, dels anys 50, els anys 60, la contracultura amb les cafeteries de poesia, amb la música en directe.
Cafeteries de poesia?
Sí, els beats anaven a... Crec que n'hi havia una, ara potser em confong, però n'hi havia una que crec que es deia Lighthouse, i es feien lectures de poesia en viu, en públic al davant, amb música de percussió, i tenia aquest punt de transgressor, aquest punt d'oposar-te a les normes en un moment on l'American Way of Life, aquest dels 50, principis dels 60, i sobretot el lloc on això va néixer, que era Califòrnia, al costat de Hollywood, al costat de la platja, tenia com un punt transgressor, no? A dia d'avui...
Ha canviat molt, això, no?
Ha canviat moltíssim.
Perquè ara veus gent amb patinet,
ha canviat bicicleta... moltíssim, però se segueix idolatrant aquest estil de vida, no? És com, això ja ha passat, però seguim vivint del record o seguim comercialitzant el record, que això jo crec que és...
Aquí, seguim comercialitzant el record.
I tant els hippies com el surf, tot té com va tenir l'època daurada... És com les modes, funcionen en cicles, no? Neixen, són transgressores, després s'adapten al sistema i s'acaben comercialitzant. Jo crec que també és part de la gràcia, veure com les coses neixen i evolucionen, no? I està ben Beach té el punt aquest de veure com tot això que va passar als anys 50 i 60 del surf, de l'skate, de la poesia, dels beatniks, avui s'ha reciclat com en un producte, no?
I si els beatniks veiessin la Nòria i veiessin el Muscle Beach...
Les botigues de souvenirs, que en molts casos també tenen samarretes o tasses amb els referents que ells feien servir, no? És molt curiós, és cultura pop, món kitsch, tot junt en un passeig marítim impressionant. A chance that was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. Vas anar al Muscle Beach? No hi vaig passar, és un dels llocs que potser em van quedar pendents, però també la seva història ha de ser força fascinant, no? També l'Arnold Schwarzenegger posat amb tot això, el lloc on va néixer la cultura d'aquesta del culturisme, és una cosa que tinc pendent.
Si vas, deus experimentar un cert contrast, no? Al costat d'aquests personatges lluint múscul.
I no només el concepte del culturisme en quant a múscul, sinó el concepte de bellesa, no? En el Venice Beach, en el Boardwalk, és com una desfilada, no? De gent patinant, homes, dones, nens, adolescents, hi ha un culte al cos molt gran i te'n dones compte que també això ve d'aquí, no? De la platja, la cultura aquesta de platja, el culte al cos.
És que Hollywood està molt a prop.
Hollywood està en el, dintre d'aquest cercle, amb cotxe trigues mitja hora, però està allà al costat, no? En termes californians parlant.
Sí, sí, està a prop.
I Hollywood és un altre planeta. És... Potser també segueix vivint del mite aquest, o molta gent hi va pensant que si ets un aspirant actor, estàs a una cafeteria, a la cua d'una botiga, esperant al restaurant, que et poden descobrir a qualsevol cantonada, no? Que qualsevol talent es pot descobrir en qualsevol moment. Potser les coses ja no funcionen així, però el mite segueix existint.
Llavors,
no?
Què vols dir? Que veus amb molts clients de cafeteries fent de Humphrey Bogart?
No vestits amb gabardina, jo diries de
no,
sol.
No, ho dic pas.
Però... No, però sí, veus...
Però els posats, l'hora de prendre's el cafè...
O també el que dèiem de l'estètica, no? Que potser hi ha una estètica i un passejar i un moure's pel carrer, que potser jo també m'ho imaginava així, no? I potser és el que jo pensava, però el Gary, el músic que em va fer la ruta pel lloc, ell em va dir, no?, que encara segueix prevalent aquest el mite de que qualsevol persona pot ser una estrella, no? I que... Molta gent, fins i tot de parts rurals o del sud dels Estats Units, allunyades d'aquesta idea de glamour, potser viatgen allà buscant un somni encara.
I llavors van a veure la torre de Capitol Records, passegen per Sunset Boulevard...
A veure, com a amant de la música, passar per davant de la torre de Capitol Records, saber els discos que s'han gravat allà amb els últims 50 anys, té com un punt de mitòman i jo em reconec...
Deu brillar aquesta torre amb tantes estrelles com hi han passat.
O com a mínim brillava en el meu cap, no? Jo passava per allà, no senties música, senties el soroll dels cotxes, però sí que, el que et deia, com a persona aficionada a la música, sí que saps les coses que han passat en aquelles cantonades, en els estudis de gravació, que alguns hi són, altres han desaparegut per culpa dels canvis de la indústria discogràfica, de la pròpia gentrificació dels llocs, però sí que són llocs amb història, no?
I... Què et sonava pel cap?
Em sonaven molt els Beach Boys, em sonaven Jane's Addiction, em sonaven els Jallales, que escoltàvem fa un moment quan hem obert el programa, que precisament són d'allà de Hollywood. Els Jallales és un grup, eren 4 o 5 amics que es van muntar, treballaven en una botiga que es diu Amoeba Records, ells eren els dependents, els botiguers d'aquesta botiga de discos, una de les més grans del món, van muntar el grup, i el grup ha tingut molt èxit, fa poc van estar actuant aquí a Barcelona, per tant és un grup com molt arrelat en el lloc aquest i en present, és un grup actual, no? Per tant, eren molts sons els que em venien al camp mentre passejava per allà.
la sala de concerts Trobador.
Exacte, el Trobador.
Famós als 70.
Era la sala de concerts on es va una miqueta néixer i consolidar aquesta escena del folk, dels cantautors, amb el James Taylor. Way down here. Potser ja no eren els hippies dels anys 60, potser eren els fills de principis dels 70, amb el Watergate, el desencant aquest polític una miqueta de principis dels 70, que també van tenir molta tirada amb els Eagles, amb el Jackson Browne, i vaig tenir la sort d'anar a un concert al Trobador. Allà també es dona molt els concerts aquests benèfics per recaptar diners per causes. En aquest cas, el que jo vaig anar era pel Guitar Center, feia un concert benèfic, no per la gent sense sostre, era per una cosa musical, suposo per oferir una educació musical als xavals que pugen del barri, no? I era curiós estar a la prova de so abans del concert i veient com arriba la gent, els músics, els artistes que actuaran, i de sobte veus passar el guitarrista dels Doors o de grups d'aquests mítics, no? I dius, bueno, aquestes coses encara passen a Los Ángeles, que en un petit lloc de concerts pots veure grans llegendes de la música i tenir-les molt a prop, no?
Clar, això és tu que coneixes a tothom, no?
Conèixer-los o haver-los escoltat i haver-los seguit, no? És, en persona no és que els conegui, però sí que els sé distingir, els has vist moltes vegades.
No et fregaves els ulls perquè...
O les orelles, tenia ganes de veure com sonava aquest concert, no? I va sonar molt bé, la veritat.
I anant com anaves amb Gary Wong, figura de culte doncs, en l'art de l'underground, també us devíeu fixar en les qüestions artístiques que anaves trobant pel camí.
Mira, una de les coses més curioses, Toni, va ser una de les visites que vam fer, em va portar al barri de Watts, tradicionalment un barri afroamericà que als anys 60 es va fer tristament famós per els disturbis racials que hi va haver. La policia l'any 65 va detenir un noi afroamericà i aquest fet va provocar doncs, que hi hagués uns disturbis. Hi havia molta cosa latent pel tema racial, el moment dels drets civils que estava començant, i aquesta detenció d'aquest noi negre va accelerar o va fer que es tallés aquests disturbis. El Gary hi va ser, ho va viure. I just després de que passés això, hi havia un italoamericà que vivia en el barri, que estava acceptat per la comunitat, i va fer com una construcció amb materials reciclats, com unes torres, el que en diuen les torres de Watts, que a mi em va recordar molt la decoració com el que feia el Gaudí amb el trencadís, com amb la ceràmica, fent com un mosaic de colors, no? Que jo li vaig dir, Gary, això em sona molt a coses que tenim a Barcelona, ell no tenia el referent de Gaudí, però després li vaig ensenyar unes fotografies i sí que hi vam veure com la connexió. I doncs és una de les coses, i aquestes torres del barri de Watts són molt famoses i estan catalogades com a monument nacional, no? I doncs amb el Gary, a part de parlar de música, parlàvem molt d'art, no? El component aquest de l'art psicodèlic, des d'on ell venia, la il·lustració, com l'art també va canalitzar certa part de la contracultura als anys 60, com molts d'aquests artistes dels anys 60 van acabar treballant per les grans discogràfiques, fent els cartells pels concerts o fent les portades dels discos, Jimi Hendrix, el Jefferson Airplane, tota l'escena aquesta psicodèlica de Califòrnia. Per tant, tot estava molt vinculant, no? I el Gary, tenint amics o ell mateix havent estat dintre d'aquesta escena, ho podia explicar en primera persona. I per mi, sentir la història des d'una persona que l'ha viscut és com que no hi ha un mitjancer, no? L'estàs sentint directament des d'una persona que ho ha viscut en directe.
D'alguna forma et nodreixes de les mateixes fonts,
exactament.
No? Sense cap mena d'intermediari. Sorprèn que el downtown, el centre de Los Angeles, a banda de gratacels, edificis d'oficines, hi hagi teatres mig derruïts, carrerons foscos...
Cafeteries com el Pastry Café, que estan oberts des dels anys 20 o 30, es barregen moltes coses, no?
Oi, que es vanten de no haver tancat mai, no?
Exacte.
Inclús hi va haver un traspàs, però quan es va fer el traspàs van fer l'esmorzar en el local vell i el dinar o el sopar en el local nou, és a dir que...
Això passa molt i em vaig donar compte que hi ha molts restaurants o bars d'aquests que s'han fet famosos al llarg del temps que han canviat de propietaris, però posa un cartell que posa, som propietaris nous però seguim servint la mateixa qualitat de menjar o el mateix menjar, no? Com volem dir, l'essència segueix sent la mateixa. Es preocupen si algú ha tingut èxit o ha calat amb els veïns...
De no fer-ho malbé.
Em feia gràcia, no, això? I també crec que és el downtown, sobretot, crec que és estar perpètuament en construcció, no? S'estan construint molts edificis, molts gratacels, moltes oficines, moltes empreses estan posant les seus allà, i això va en detriment, on va donar la sensació que hi havia com poc valor històric per les coses que han tingut història a Los Angeles. I em va semblar també que estan dintre la cultura aquesta del nou, de la novetat, de donar poc valor a les coses antigues o que han tingut un valor al passat, i sembla que l'únic que té valor nou és les coses que venen, no? I potser és una mentalitat molt de, direm, europea o diré catalana, potser des del lloc on vinc, però sí que em va xocar aquest contrast.
Fins i tot s'ha acabat el fet de poder servir cafè gratis al Pantry Café, no? Perquè ells, d'alguna forma, deien que mai havien rebutjat un client encara que no tingués diners. Però això es va acabar el 2011. I... Vas intentar prendre un cafè sense pagar?
No, vam haver de pagar i, curiosament, el lloc per pagar a la cafeteria és com una mena de gàbia on la persona que et cobra està darrere d'uns barrots i et dona els diners per una guixeta, no? O sigui, és impossible marxar sense pagar i fins i tot és molt difícil atracar aquest local perquè el lloc on pagues està hiperprotegit.
Enrejat,
exacte.
Home, és que clar, aquí suposo que la seguretat ciutadana deu ser un altre dels factors. Potser anant amb en Gary Wong doncs no vas percebre cap mera d'inseguretat, però els mateixos aldarulls del 65 doncs, mira, i altres del 92 doncs, també ràpidament es desfermen saquejos.
No vaig experimentar o tenir la sensació de que fos un lloc perillós, però sí que et dona la sensació que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. I això també et fa pensar que si no vas amb una persona que coneix els llocs, que et guia, tu anant amb cotxe aniries des del punt A al punt B que vols visitar, però segurament no pararies en molts llocs entremig per aquesta por de no sé on em poso, no sé si aquest barri és adient o no és adient. Llavors, per això agraeixo molt, o crec que la gent que ha viatjat i ha conegut gent del lloc que li ha ensenyat entendrà el que és, no? D'anar sense haver-te de preocupar de si el lloc on t'estàs posant o no és correcte o no. Però sí, que et dona sensació de que en una cantonada pots estar 100% segur i a següent cantonada pot passar qualsevol cosa. Això sí que ho té Los Angeles.
I algun autògraf d'algun famós?
No, potser no sóc mitòman en aquest sentit. Potser sí que m'hagués pogut apropar al guitarrista dels Doors i dir-li alguna cosa, però no en quant a aquest nivell de mitòman, però sí que és un lloc que suposo que la gent també, els típics cinemes a Hollywood, al Chinese Theater, on fan les grans estrenes de les grans pel·lícules, sí que la gent va a l'entrada per veure l'arribada de les estrelles. Té un punt molt mitòman, Hollywood encara té aquest punt mitòman.
Sí, no està una mica rovellat tot plegat?
Però és part de la gràcia, jo crec, també, i per molt que vulguin actualitzar, segueix tenint aquest punt kitsch. Mira, sense anar més lluny, el Tarantino, l'última pel·lícula que ha fet, la de Once Upon a Time in Hollywood, ell retrata aquest Hollywood tan estètic com de la indústria del cinema dels anys 60, que ell ho va viure o ho va veure quan era molt petit. O sigui, ell no ho va viure com a adult, sinó ell ho va veure a revistes, al cinema, i jo crec que la seva manera de retratar-ho és com ho ha mitificat, com ho ha recordat, no? I potser el que jo vaig anar a buscar també era aquest retrat que va fer en Tarantino, que va rodar en els escenaris reals de l'època, però jo potser anava a buscar això també. Llavors hi ha algunes coses que estan intactes i que tenen aquest punt d'arrovellat, que és maco, i altres que han canviat completament, no?
A Los Angeles finalment vas agafar un autobús de la Greyhound i te'n vas anar cap a San Francisco.
Exacte. Tenia clar que el viatge volia que fos amb autobús per mantenir aquest component de viatge de carretera i no haver-me preocupat jo de conduir, sinó que et portin i tu poder-te centrar en el trajecte, en el viatge, les parades que fas, el que dèiem, no? Per una banda, la muntanya, i per altra banda, el desert, sobretot, perquè l'autopista no va fer per la ruta 1, la Pacific Highway, sinó que l'autobús va per la Interestatal 5, que va per l'interior, però el paisatge també és espectacular.
Thank you. Tu dius, abans que la globalització, el capitalisme i la tecnologia assolissin un punt de no retorn, la joventut creia que la música i l'art podien canviar el món, o com a mínim, convertir-lo en un lloc més just per avançar cap al futur. I els joves van protagonitzar un moviment de contracultura que en part es va instal·lar a San Francisco.
Exacte, el concepte aquest dels hippies, de la contracultura, de l'estiu de l'amor, tot això va néixer allà, als anys 60, i va calar molt el missatge, va calar molt en aquella època, i els ecos de tot el que va passar en aquell moment arriben avui, no? I arriben distorsionats, arriben magnificats, arriben amb aires de llegenda, però durant aquells anys jo crec que sí que es creia que es podia canviar el món amb les idees, amb les manifestacions, amb la música, amb l'art, no?
I clar, guerra del Vietnam, manifestacions pels drets civils, i tot això fa que sorgeixi el rock llatí.
El rock llatí, el rock psicodèlic i altres, i el rock en totes les
vessants.
No? I sobretot distingint el rock del rock and roll. No? Elvis Presley va inventar o va ser el catalitzador del rock and roll, però aquí parlem de rock, li traiem el rock, li traiem la part aquesta de ball i li posem la part més seriosa, la part aquesta que pot aportar distorsió, que pot portar volum, que pot comportar problemes al govern. No? El rock aquest més seriós, més que cal amb missatge, no? I això, hi va haver una part, potser, d'aquest rock, el que en diem el rock llatí, que va néixer en el Mission District de San Francisco, que és el barri tradicionalment llatí, el barri amb una gran part de població mexicana, sobretot, i d'aquí és on va sortir l'artista que estem sentint ara, no? Santana, no?
Carlos Santana.
Carlos Santana, amb la seva banda, que segurament estan considerats ídols d'un moment històric, però també...
Són ídols, no? De fet,
són ídols,
Carlos Santana és una mena de Déu.
I una icona del barri aquest, no? Que estàs passejant pel barri del Mission District a San Francisco i veus murals dedicats a ell, no? I te'n dones compte que aquesta música no només va ser música, sinó que va ser el rock llatí, el Latin rock, que ells en diuen, va ser una identitat cultural per una gent que en aquell moment potser no tenia una música pròpia, no? Tenien la música llatina o els sons dels mariachis, de les coses que sonaven a Mèxic, de les generacions anteriors, però els joves, els adolescents de finals dels 60, que eren fills dels primers immigrants que van arribar, no tenien una música seva, i aquest rock llatí els hi va aportar aquesta identitat cultural.
Clar, va visibilitzar una comunitat fins llavors silenciada
completament
en els seus barris.
Exacte.
I el guitarrista Jorge Santana, germà del mític Carlos Santana, va ser una de les grans estrelles d'aquella escena musical al capdavant de la banda Malo. La família de Santana es va traslladar des de Mèxic fins a San Francisco a principi de la dècada dels 60 i Jorge Santana encara viu.
Exactament.
De fet, ell va ser el teu anfitrió a San Francisco.
Exacte. La segona part d'aquest viatge que estem explicant, després d'agafar l'autobús, arribar a San Francisco, i també l'anfitrió, vaig tenir sort que la persona que em va ensenyar la ciutat, la persona que em va explicar una miqueta la història, que em va portar a veure llocs emblemàtics, era en Jorge Santana, germà del Carlos. També jo l'havia entrevistat feia temps per la reedició dels seus discos en solitari. Vam trobar una bonica amistat en la distància i ens vam conèixer en persona realment a l'arribar a la ciutat i vam connectar en seguida, no? Parlant de música, parlant d'art, parlant d'història. Ell va viure els últims moments aquests de l'època hippie i amb aquest interès comú es va crear un vincle força maco. I també considero que és un privilegi poder passejar pel Mission District, poder anar a menjar a llocs típics amb una persona que potser no ha tingut la rellevància històrica o l'èxit comercial del seu germà, encara que hi ha una admiració mútua entre els dos.
Sí?
Sí, s'admiren mútuament, i quan el Carlos fa concerts a la part de Califòrnia, convida el Jorge, el seu germà, perquè participi en un parell de cançons, perquè tot i que el Jorge no és tan conegut dintre de la indústria musical com el seu germà, dintre del món llatí té una part com mítica. mica com una part de culte, no? La banda Malo, que estem escoltant, va tenir un èxit molt gran l'any 71, una cançó que es deia Suavecito, que oh, sí. Es va convertir potser en una de les icones de la comunitat llatina, i això encara es recorda, no? I ell, sí, hi ha com una estima molt gran i un apreci molt gran en termes musicals.
Ell encara recorda els fabulosos anys 60, la música, el fum, l'amor lliure, els Rolling Stones...
Esclar, ell ho va viure potser més intens que el seu germà, que el Carlos, perquè ell era el germà petit. Per tant, tot el que el seu germà anava obrint aquest camí, anava muntant la seva banda, començava a gravar el primer disc. Hem de recordar que Santana va tocar al Festival de Woodstock l'any 69 i és l'únic grup que va tocar en aquell festival tan mític sense tenir un disc editat encara. O sigui, el disc va sortir poc després.
Imagina't.
Per tant, va obrir moltes barreres, no només musicals, sinó també per la comunitat i per la cultura llatina. I el Jorge anava heredant, anava adaptant tot el que el seu germà anava fent. I havia de ser fascinant viure aquell moment, no? I veure com les coses van canviant i que tu les estàs veient que canvien en directe, davant dels teus propis ulls, que un dia és diferent que l'altre, no?
Passegeu per Mission District, que per cert està afectat per la gentrificació, també, com altres barris de la ciutat. Per la proximitat de Silicon Valley, en aquest cas, és un factor determinant.
En general, crec que el problema de la gentrificació es viu a tota la ciutat de San Francisco. I com tu bé has dit, un dels motius d'això és que queda molt a prop de Silicon Valley, dels poblets on s'han establert la majoria d'aquestes companyies, Google, Yahoo, tots els gegants aquests tecnològics. Però són pobles molt petits i on molta gent prefereix viure a una ciutat gran com San Francisco i anar cada dia a treballar amb autobús o amb cotxe a les seus de les empreses. Per tant, els salaris alts, la gran quantitat de gent que es desplaça a aquells llocs per treballar han fet que els preus dels habitatges, que els lloguers, agafin proporcions completament insòlites. I on fins i tot la gent del lloc, els habitants, els natius, diguéssim, de San Francisco, els està costant adaptar-se a aquests canvis.
Clar, poden fer front als preus, no?
És exagerat.
Clar, el curiós deu ser que molts dels enginyers que treballen a Silicon Valley deuen ser descendents dels hippies dels anys 60. És a dir, gent que perseguia la llibertat, de l'amor lliure, i de sobte et fan la revolució més gran que ha viscut la humanitat els últims segles, no?
O fins i tot pitjor, que molts d'ells havien estat hippies, o sigui, podem pensar en l'Steve Jobs, en Pau Descansi, no?
Imagina quina contradicció, doncs, no?
Bueno, potser el...
Un sistema que diuen, no?, que van vendre com un sistema que portava la llibertat, i cada vegada més te n'adones que el que portes el control.
Molts d'ells, jo crec que van començar això venent-ho com una nova revolució, i al final aquesta revolució ha acabat tenint el punt aquest de 1984 de l'Orwell, no?
Això és com l'inventor de la pólvora, no? Que no es pensava que es pogués fer servir per bombes.
Exacte, això és el que ens dona la perspectiva del temps, Toni, amb el temps podem valorar les conseqüències del que ha passat, qui ho anava a imaginar als inicis, no? Que tindrem un ordinador a casa, que des del mòbil podríem fer tot el que fem, però això té unes conseqüències.
I que podrien saber en cada moment on ets, què fas, quins són els teus hàbits, què menges, on dorms...
Completament, completament. I això fa por, eh?
Bastanta por, bastanta por. Vas anar al barri dels hippies?
Vaig anar a High Ashbury. També va ser curiós passejar per High Ashbury amb el Jorge Santana. Ell feia temps que no anava. Ho vam, com jo vaig descobrir per primera vegada, i ell ho va descobrir perquè em va dir que tot i viure... Ben bé, ell no viu a San Francisco, viu en poble creuat al pont, al Golden Gate, però ell fa força vida, però feia temps que no anava al High Ashbury i el va redescobrir, no? Llavors, sí que podem dir que és aquest barri, que en el fons és un carrer força llarg, on hi ha les botigues de discos, les botigues de roba...
City Lights?
City Lights queda una miqueta més cap a l'est de la ciutat, més cap al barri xinès, però sí, el barri dels hippies, el High Ashbury, viu d'aquesta llegenda, no? Som molt conscients del que va passar allà, la cantonada mítica del carrer High amb el carrer Ashbury, on vivien els Grateful Dead a finals dels 60, segueixen vivint d'aquest mite, no? També, i la gent, clar que hi ha gent i gent jove que viu i que fa vida i que hi ha vida a barri, que hi ha caliu, però també hi ha molts turistes, no? Com a tota la ciutat, i els turistes i m'incloc a mi mateix perquè jo anava a buscar això. És, què va passar aquí? Què va néixer? Quina cultura hi havia aquí? No?
Ah, busquem un món perdut d'alguna forma.
Exactament. Som arqueòlegs d'una altra mena, però som arqueòlegs al final. O els periodistes culturals no deixem de ser buscadors d'aquestes coses que potser no existeixen, però que segueixen respirant-se l'ambient.
Periodistes culturals i no culturals. Has parlat del barri xinès. El Chinatown probablement sigui un dels barris xinesos més famosos dels Estats Units.
I igual que el Mission District havia dit que és el barri llatí, que abans de l'entrevista et comentava, no? Deixen anar el Mission District sense dir-te on estàs i pots pensar que estàs en ple Mèxic, a una ciutat mexicana. Si et deixen al mig del Chinatown de San Francisco sense dir-te que és San Francisco, també dubtaries d'on estàs, no? És un barri enorme, molts carrers, tots els comerços amb els rètols en xinès, la gent xinesa fent molta vida al carrer, asseguts a les cadires davant de les botigues, té com un caliu molt especial, no? I just d'un dels extrems on no saps ben bé si és barri xinès o comença un altre barri, allà està la llibreria City Lights, que també té aquest component nostàlgic dels hippies, no tant dels hippies, potser els més beats, dels beats, que allà és on es reunien Kerouac, el Ginsberg llegint la seva poesia, i que és segurament la llibreria més famosa del món. No? Té el punt aquest, no diré decadent, perquè està molt ben cuidada, és una llibreria també on trobes tota la literatura moderna, tenen una secció, una planta completament dedicada a poesia dels anys 50. És un lloc per tirar-t'hi unes quantes hores remenant llibres, buscant coses que saps que segurament a Amazon o a llocs ho pots trobar, però què millor que tocar-ho.
Sí, però si ho trobes a Amazon i això faràs que tanquin City Lights.
Exacte, llavors canvia molt buscar un llibre en una llibreria que buscar-ho a la pantalla de l'ordinador. Jo crec que és una de les llibreries que es presta a perdre-t'hi unes quantes hores.
Com et perdies per San Francisco? A peu o amb tramvia?
San Francisco
és més humà que Los Angeles.
Sí, l'escala és molt més humana. Dintre dels mateixos barris és molt fàcil moure's caminant i pots passejar tranquil·lament. Té, encara que no sigui una ciutat mediterrània, podríem dir que sí que té el punt aquest mediterrani de les terrasses, de les cafeteries amb quatre tauletes fora on pots seure.
Però té boira, pots... no? Té boira.
Mira, diré que jo m'esperava molta més boira, no me la vaig trobar. Potser va ser també pel moment aquest de l'any, de finals d'octubre, principis de novembre, no va ploure i no va haver-hi boira, però sí que acostuma a ser-hi una ciutat fosca, gris, però no és el record que jo me n'emporto. O sigui que en aquest sentit em sento una mica afortunat d'haver vist...
Però també fa que sigui un lloc amb encant, no? Perquè la boira li dona una màgia, també.
Fins a quin punt aquest encant també s'ha creat amb el cinema, Toni, ara que parlem de mites, no?
Ja no saps si és la realitat o una ficció creada per Hollywood.
Però sí, és una ciutat perfecta per passejar i si has de fer distàncies una mica més grans, tens els tramvies, tens els autobusos i és molt fàcil moure't.
North Beach, per exemple?
Per anar a North Beach, al barri que en diuen el Sunset District, que és el que queda al costat de North Beach, jo hi vaig anar amb autobús. Potser d'una punta a l'altra ciutat trigues mitja hora, 40 minuts amb autobús, i és molt fàcil moure't. Hi ha moltes línies, pots organitzar-te bé la ruta. I t'he de dir que el Sunset District, al costat de North Beach, és un dels jocs que més em va agradar. Perquè, a diferència del Venice Beach de Califòrnia o la Barceloneta que tenim aquí a la nostra pròpia ciutat...
Que té una certa semblança.
Sembla, o tenim la idea, que els barris al costat de les platges són barris molt turístics, barris on passen moltes coses, molta gent, molta vida, molta cosa d'aquesta de molt caliu. En canvi, l'Ocean Beach és el contrari, no? Sé que hi ha un barri molt maco, amb les casetes baixes, de colors, amb cafeteries, amb alguna galeria d'art, però pel mateix que tu deies, no? Per la boira que entra des de la costa per l'oceà Pacífic, pel fred aquest, que és una ciutat relativament freda comparada amb altres ciutats...
Home, pots trobar foques al port de San Francisco.
Em vaig veure, i dofins també te'n trobes. Per tant, aquests components de climàtics potser fan que no sigui una platja tan turística i no estigui tan massificada, no? I em va agradar, no? Que fos... També hi ha molts surfistes, no? I és curiós, un lloc on l'aigua està molt freda, el tros aquest de costa queda just arribant al pont del Golden Gate, hi ha molta cultura de surf. Per exemple, l'escriptor, el Premi Pulitzer, William Finnegan, que va escriure la biografia seva, que es diu Años Salvajes, ell hi ha tot un capítol que relata els anys que va viure en el barri aquest del Sunset District, al costat d'Ocean Beach, i parlava, no? Deia que ser surfista allà s'ha de ser una mica boig, perquè les onades són molt fortes i a part el clima, no? I a mi aquest llibre sempre em va agradar molt i estar allà em vaig recordar una miqueta de les coses que ell deia, no? I curiosament els carrers, els noms són noms llatins, Noriega, Ortega, i això també fa que hi hagi aquest com contrast multicultural i que puguis estar menjant un taco de peix al costat de la platja, no? Un burrito de peix al costat de la platja. I tot això ho fa molt maco, molt diferent.
Hem parlat molt dels anys 60 i del mite que representa, però és curiós perquè tu en les entrevistes que vas fer tant a Jorge Santana com a Gary Wong, els hi fas una juguesca, els hi proposes doncs, de triar una època del que ha viscut la humanitat, i tots diuen que en aquesta hipotètica màquina del temps ells es quedarien amb el present.
Això jo crec que potser t'indica que hem mitificat també el passat, no? Sembla que els hippies o l'època aquesta de revolució contracultural dels 60 fos molt utòpica, però també tenien els seus problemes. També vivien en un món que tampoc era perfecte i potser no el van canviar de la manera que el volien canviar. Doncs sí que hem mitificat o hem idolatrat certes coses a nivell cultural, a nivell musical, a nivell estètic, però jo crec que ells també s'endolen en compte de que a dia d'avui potser es viu millor, no? O potser han assolit un benestar o han creat una sèrie de coses que no voldrien prescindir d'elles, no? I per això el Santana deia que ell es quedaria als anys 80, no? Quan els seus fills eren petits. I el Gary Wong, potser el dia d'avui, on ell està vivint una efervescència creativa i està tornant a tenir com un renaixement en quant a acceptació de públic i en quant a creació de les seves obres d'art, de les pintures que fa, de murals, molts murals que està fent tant a Califòrnia com a altres estats de nord-americans, no? Per tant, jo crec que ells són molt de viure el present, sí.
David Moneu, moltes gràcies, fins aviat.
Un plaer, Toni.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Aquell vespre, en arribar a Ban Apa, prop de Chiang Rai, vaig trobar tothom enfeinat amb els preparatius de la festa de l'endemà. La plaça principal estava ocupada per una quinzena de taules rodones amb capacitat per 10 persones cadascuna. En una banda, un escenari, consistent en una tarima de fusta instal·lada sobre la base d'uns pneumàtics de tot terreny, de 4x4, i decorat amb tot de globus blancs i roses i de flors grogues i flors vermelles. Tot plegat al voltant del rètol que explicava l'acte. Dos cors entrellaçats, els noms de Ross i Bupa i la data del gran dia, 27 de desembre de 2019. A la banda oposada, un arc, també amb flors i globus, que marcava l'entrada a l'espai. En una de les cases de la plaça s'havia instal·lat la cuina de la festa, on en el moment una colla de gent cuinava un sopar d'agraïment pels col·laboradors en particular i per tothom que passés en general. La contundent imatge d'implicació de tota la comunitat i la naturalitat amb què ho feien resultava impactant. Jo havia viatjat des de Chiang Mai expressament per l'ocasió, atès que la núvia era la filla gran de la que considero la meva família. A més, feia gairebé 3 anys que no veia la noia, que havia emigrat a Austràlia per aprendre anglès. Ara resultava que, a més d'un anglès correcte, havia portat de l'altre hemisferi un home que, al cap de poques hores, esdevindria el seu marit oficial. Es donava la circumstància que, només 8 dies abans, jo havia assistit a un casament a Bangkok entre el santallenc Jordi Bertés, copropietari del restaurant Barcelona Gaudí de la capital tailandesa i també d'una escola de futbol, i la seva nòvia Pan, una noia originària del sud del país. En aquell cas, m'havien fet l'honor d'atorgar-me el paper d'oficiant, que va ser la primera vegada de la vida que vaig fer. A Ban Apa, el poble Aka venia senzillament disposat a xerrar, a menjar i beure i fer fotos, i aplaudir tant com calgués. La realitat, tanmateix, no va ser exactament com esperava. Aquell mateix vespre, mentre sopava a la plaça, la Bupa es va acostar i em va demanar tímidament si en la cerimònia podia fer d'acompanyant del nuvi, atès que ell havia viatjat tot sol pel ritual, i també si podia traduir al tailandès el parlament que ell adreçaria en anglès al públic. L'endemà de bon matí, doncs, jo m'enfundava una jaqueta tradicional Aka, i a les 9, amb la família i un petit grup de gent propera, tots abillats a la manera tradicional, vam pujar al temple per la cerimònia religiosa. Se'm va fer estrany a l'interior del temple budista l'espectacular vestit de les dones, nascut en una tradició completament aliena a la religió d'aquell espai, a la qual el poble s'havia convertit en massa, per raons bàsicament socials, feia només 3 anys. A les 11 del matí, la plaça ja estava força animada. el mestre de cerimònies em va requerir a l'art d'entrada amb els nuvis i els pares de la núvia. Des d'aquell punt, vam desfilar entre els aplaudiments del públic fins a l'escenari. Obrien el seguici dos nens amb un bol de pètals de flor cadascú. Després, els grans protagonistes, els nuvis. Immediatament darrere seu, un servidor. I finalment, els pares de la núvia, és a dir, el meu amic Amma i l'Aru, la seva senyora. Tots perfectament engalanats. Un cop a l'escenari, vam estar plantats una estona per les fotos preceptives i després es van succeir els parlaments que bàsicament expressaven la satisfacció pel joiós dia i agraïen l'assistència als presents. Al meu torn, com a traductor del parlament del nuvi al tailandès, va ser el darrer. Conclòs el ritual, es va servir el dinar, elaborat a partir de dos enormes porcs matats aquell mateix matí i cuinats per parts de les maneres més diverses i imaginatives. I havent dinat, els més animosos van iniciar una sessió pública de karaoke a un volum excessiu i sovint desafinant, esperonats in crescendo pels efectes de la cervesa i el licor. La festa va durar fins ben entrada la nit, sempre amb provisió de menjar i beguda abundant. La família estava d'allò més cofoia. El nuvi, que visitava el poble per primer cop, estava encantat amb la senzillesa, la calidesa i la generositat d'aquella gent. I jo també estava contentíssim, és clar. I en aquell moment desconeixia que, 4 dies després, enterraria un bon amic. Un saldo extraordinari, el dels meus 13 darrers dies de l'any. 2 bodes i un funeral.
La mirada de l'anaconda.
Durant prop de 4 dècades, Dikotoki, originari de Mali, es va encarregar d'alimentar puntualment els cocodrils sagrats de Yamoussoukro, capital administrativa de la Costa d'Ivori. Ho feia passejant-se com si res entre els rèptils. Els coneixia a gairebé tots i els posava noms: capità, cap de gabinet, comandant. Les bèsties semblaven respondre quan les cridava. Els seus noms corresponien als dels tutors del pare fundador del país, Félix Houphouët Boigny, que va governar durant 33 anys. Però un dia, en un descuit, el cap del gabinet va arrossegar d'una revolada el vell Dikotoki al fons del llac on vivia amb la resta de grans sauris, i mai més se'n va saber res. D'això ja en fa 7 anys. Com molts altres ególatres i excèntrics dictadors africans, Houphouët Boigny, cap tribal i pare de la independència de la Costa d'Ivori, tenia la debilitat de fer-se erigir monuments a ell mateix. I quin millor que convertir Yamoussoukro, el seu poble ancestral, en la nova capital del país, una de les ciutats, qui sap si més importants d'Àfrica i del món sencer. Davant dels seus plans grandiosos, no hi feia res que Yamoussoukro fos un llogarret remot encastat en la profunditat de la selva, ni tampoc que els canvis acabessin empassant-se al poble sencer, cabanes i terres comunals, fins i tot l'arbre del debat. Mans a l'obra, Houphouët Boigny va fer construir una gran pista d'aterratge, una altra de gel, la primera de l'Àfrica Occidental tropical, i va fer aixecar una rèplica exacta de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, i un palau sumptuós, envoltat d'un gran llac artificial ple de tortugues i de cocodrils devoradors d'homes, les seves mascotes. No hi feia res que mai abans n'hi hagués hagut de cocodrils a Yamoussoukro. Però Houphouët Boigny tampoc era etern i va morir l'any 1993. Sense el seu benefactor, Yamoussoukro es va començar a pensar, a desfer com un miratge del desert. Els esvorancs i les males herbes s'han anat ensenyorint de carrers que no van enlloc i avingudes de mida desmesurada. Els fanals s'han anat fonent i la pols i la decrepitud han acabat entelant el projecte faraònic d'un visionari. Pràcticament l'han esborrat del mapa. I els cocodrils? Si t'acostes al llac, se't menjaran, assegura la gent atemorida pels grans sauris. Durant anys, els goluts rèptils han endrapat carn fresca cada dia, subministrada puntualment per responsables de la ciutat. I com a bèsties sagrades que són, també algun pollastre viu. L'ofrena la feien, a canvi d'algunes monedes, els mateixos vilatans per a gaudi dels turistes. Durant dècades, l'inquietant ritual ha estat una de les principals i potser darreres atraccions d'aquesta urbs irreal. L'abundància de menjar fàcil ha fet créixer els sauris en mida i en nombre. I la crescuda del nivell de les aigües en l'època de pluges ha fet la resta. En períodes d'inundacions, els cocodrils campen lliures pels espais buits i els carrers de la ciutat, segons denuncien els habitants. Fins i tot afirmen que hi ha hagut víctimes humanes. Però poca cosa s'hi pot fer amb els cocodrils de Yamoussoukro. No en va, eren els animals totèmics de la família del president Houphouët Boigny. La seva aureola d'éssers sagrats ha atiat la llegenda que qui els faci mal serà víctima de la maledicció dels sauris de per vida. Ho creuen a ulls clucs.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
El neguit entre la població de Yamoussoukro a Costa d'Ivori, provocat per la presència esporàdica de cocodrils a la ciutat, és l'apunt que ens porta al final del viatge d'avui, que també ens ha permès participar en un casament dels Aka, al nord de Tailàndia, i fer un viatge musical a Los Angeles i San Francisco amb el periodista cultural David Moreu. Res més, som Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem i sou convidats. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.